Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I ja tornem a tenir aquí a les nostres logopedes de capçalera, Iolanda, Elisabet, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs avui amb moltes ganes de parlar que no hagués fet falta. Aquest és el títol que m'heu portat avui. Què és el que no hagués fet falta? Qui m'ho explica, això? A veure.
Jo mateixa. A veure, amb aquest títol el que volíem donar a entendre és que a vegades ens venen casos a consulta que amb una prèvia millor feta de la que s'ha fet no hagués fet falta arribar a consulta.
Val.
Val? Darrerament, almenys a mi m'està passant bastant, que a consulta estem fent el que se'n diu modelatge.
Què vol dir modelatge?
Què vol dir modelatge? És fer la sessió amb el nen, però amb el pare o la mare a dins.
Val.
Val? Per què? Perquè no saben ben bé com ho han de fer amb les criatures i realment s'estan trobant amb problemes importants. Val? Jo tinc una mare que em va portar una nena que tenia 3 anyets en aquell moment, que no parlava, tenia molt poc vocabulari, frases no en feia, una conducta molt dolenta, picava a l'escola, picava a casa, la família ja no podia sortir al carrer junta perquè sempre muntava l'espectacle, i, bueno, i tot ho atribuïen a que com la nena no parlava, es frustrava, i d'aquí la mala conducta que tenia.
I aquí acaba la teva consulta, no?
I aquí, bueno...
bueno, bé, que arriba la teva consulta.
Aquesta és la demanda que es va fer, val? Llavors, jo començo a treballar amb la nena una temporada, en poques sessions la nena va començar a parlar, s'entenia el que deia, però tenia unes conductes realment molt disruptives, a la sessió. Vaig coordinar-me amb l'escola, també em deien que molt malament, que no la podien controlar, que estomacava a tort i a dret a tothom, que estirava dels cabells, que no feia cas... En fi, un cas complicat.
Fins i tot la senyoreta va ensenyar a defensar-se als companys.
Uau!
A protegir-se.
A protegir-se.
El nivell és prou, doncs,
sí,
aquí. Sí,
però és que estem parlant d'una nena molt petita.
De 3 anys.
De 3 anyets, val. Vaig començar a esbrinar una mica i vaig observar que aquesta nena no tenia límits, val? I un dia parlant amb la mare em va dir, diu, és que em sento malament quan la renyo. Val? Dic, val, llavors aquí potser el treball l'hem d'enfocar d'una manera diferent. Ella m'havia explicat que no havia sabut posar límits a casa, que no la renyava perquè la feia sentir malament, que si la nena volia una cosa li deia que no, ja tenia la sensació de que l'amenaçava i que ho feia malament. I llavors em va demanar, sisplau, si jo la podia ensenyar a posar límits, a fer modelatge, a servir de model,
val,
per ella aprendre les conductes dolentes que tenia la nena, aprendre a reconduir-les.
Clar, perquè al final els nens són com esponges, o sigui, de lo que veuen, no? I, òbviament, els límits i amor, no? Sempre són les dues dosis que s'han de donar als infants,
no? El que passa és que tu dius límits i amor i molta gent els entén com a contradictoris.
No.
És a dir, jo a la consulta, com a mínim, a mi també em passa una mica el mateix que diu l'Elisabet, que si poso límits amb lo poquet que el veig o amb lo poquet que estic amb el meu fill o filla, va, per lo poca estona que estic, és igual. No? Llavors, els sobreentenem, els hi donem el que volen, no diem un no, no som contundents en determinats moments, perquè si no sembla com que no els estimem. Per això que deia que semblen com contradictoris.
I d'aquí la generació de cristall, no?, que li diuen.
Bueno, sí, sí.
Clar, llavors hem d'ensenyar als pares que renyar és educar, que un nen necessita ser renyat. Això no vol dir que diguem un no i prou, que a vegades sí que cal, però dir un no i acompanyar-lo d'una explicació de per què no, sempre a nivell de nen, evidentment, que el nen ens estigui entenent l'explicació que li estem donant. Dir aquest no i explicar-li el per què, això és educar, no és res més que educar.
És que no tot s'hi val. El missatge hauria de ser, si no volem utilitzar la paraula renyar, que hi ha gent que també hi hauria filosofies que ens dirien, no, és que renyar no es pot dir... No, vale, doncs diguem que el que cal és educar amb normes, amb límits, i que no tot s'hi val. És a dir, hi ha coses que no s'hi valen, o perquè l'adult ets tu i tu decideixes que allò és no, com diu l'Elisabet, donant unes explicacions, però de vegades dius, escolta, més que l'explicació és que ara no toca. Ja està, jo sóc l'adult i tu ets el nen.
Posar-se al lloc, doncs, els límits, eh? Mm-hmm. Però m'agrada molt aquest tema de l'explicació, perquè realment l'argument aquest de no, i per què ho dic jo?
No, no. Exacte.
I pues, a mi, per mi això no és un argument,
exacte,
no? I encara et fiques més rebel,
exacte.
No?
Exacte.
Després també és important fer entendre als pares que posar límits als nens és donar-los seguretat.
Val.
Val?
Explica'ns això.
Sí, jo sempre ho explico com que posar un límit és com que aquell nen, dins d'una parcel·la que tu has limitat, pot fer i desfer a la seva manera. Però que si es passa d'aquella frontera, d'aquell límit, pot tenir conseqüències. Poden ser bones, poden ser dolentes. Normalment són dolentes quan et passes un límit. Mm. Val?
I també que aquest límit, com diu l'Elisabet, a mesura que un va tenint les eines per moure's bé per aquest espai que diu l'Elisabet, serà una mica més ample.
L'espai va creixent, no?
Exacte, exacte, perquè tu ja vas tenint eines, no perquè jo no confiï en tu, sinó perquè simplement no tens les eines. Un nen de 3 anys no té les mateixes eines que un nen de 6, però clar, li hem de donar les eines. No li hem de ni resoldre la vida ni deixar-li fer tot.
Això és com allò de ensenya, no, pesca per algú i menjarà avui, no? L'ensenyes a pescar i menjarà tota la vida,
exacte,
no? Portat una mica així.
Exacte.
Tots hem sentit la frase, el millor dos germans, un de 4 i un de 8. Mm. El petit diu, ai, en Miquel, per què sí i jo no? Doncs perquè Miquel té 8 anys i tu en tens 4. I a tu no toca fer el que fa en Miquel. Ja hi arribaràs.
Quan en tinguis 8 ja ho faràs,
exacte,
no?
Exacte, exacte. A vegades perden una mica de vista els pares aquest tipus de consignes que hem de donar als fills perquè passa el que em deia aquesta mare, que se sent malament. És com si sempre l'estigués renyant, d'acord? Mm-hmm. Què hem de fer, també, a vegades? N'hi ha nens que diuen, vull això, i ha de ser ja, toqui o no toqui.
Ara
o sigui,
mateix.
Ha de ser ja, la immediatesa, que hem parlat altres vegades, també. Jo el que aconsello sempre als pares és, dona dues opcions. Però dues opcions que és la mateixa, enfocada des de dos punts de vista diferent, i que és la que tu vols que faci el fill.
Aviam,
per exemple,
podries posar un exemple? Sí,
per perquè ho entenguem. Aquesta és molt bona.
Per exemple,
això ens vol i paper.
Aquesta nena a mi em ve als migdies, d'acord? Uh-huh. Quan surt de l'escola a l'hora de dinar, aprofita, venen, fan la sessió, van a casa, dinen i tornen a l'escola. Temps enrere, acabava la sessió, venia la mare i deia, diu, ara anem al parc. I la mare deia, home, no, perquè anem d'anar a dinar i no tindrem temps de dinar. Però jo vull anar al parc sí o sí. I ja feia el rebec, tirar de terra, rebotint-ho tot. Llavors jo li vaig ensenyar a la mare a utilitzar ella estratègies per portar la nena cap al seu terreny. No a deixar-la sense parc, però que ella triés. Com ho vam fer? Vam dir, d'acord, tu vols anar al parc? Pot ser que anem per les bones, anem a casa, dinem i després anem al parc, o pot ser que no hi anem al parc. Tu tries.
Perquè dinar dinaràs.
Clar, anem a casa a dinar i
això
anem al
no
parc.
Això no és negociable, el que dèiem abans. Això no és negociable.
Clar, anem a casa, dinem i després anem al parc, o anem a casa a dinar i no anem al parc. Què tries? Què tria la nena?
Clar, anar a dinar a casa i anar al parc després.
I anar al parc. Doncs ja li hem girat la situació. Però la mare ha aconseguit que aquella nena primer vagi a casa a dinar. I les dues preguntes que li hem fet venen a ser si fan o fa la mateixa.
Sí.
Però la nena no ha tingut la sensació de ara no, perquè ho dic jo i prou.
Exacte. És allò que dèiem, és a dir, el límit i l'explicació. També és cert que hi ha alguns casos, perquè jo m'he trobat també a la consulta, en la que els pares et diuen és que això ja ho he provat, és que això ja ho he provat, és que això ja ho he provat. Dic, d'acord, doncs llavors hi ha alguna una altra explicació, que és dir-li, mira, no t'he demanat la teva opinió. Avui això es farà així perquè t'estimo i perquè sé que és el que et toca, perquè sóc la mare o sóc el pare o sóc l'àvia i aquí sóc jo l'adult. Val? No és un tant, ho farem perquè ho dic jo, però no deixa de ser el mateix perquè l'adult ets tu.
Però clar, el que està quedant molt clar aquí és que el com dius les coses és molt i molt important, perquè
sempre
el què pot arribar a ser el mateix. El problema és, a vegades, com comuniquem, no?
Sí.
I aquesta comunicació agressiva directament fa que l'altre es defensi.
Exacte.
I això ens passa a totes les edats del món,
Exacte.
A mi aquesta mare em deia, diu, clar, és que això, si jo li dic si no dines no vas al parc, em sento que l'estic amenaçant.
Clar.
Clar, tu imagina't el sentiment d'aquesta mare quan li posa una norma a la filla, se sent molt malament.
Clar, se sent molt culpable, no?
Molt culpable. I la nena és petita, però, com he dit moltes vegades, són petits, però són tontos, són molt vius i molt llestos. I aprèn a controlar la situació a casa.
Clar, i això, si no hi posem remei, si no hi posem aquests límits, a la que arribi a tenir 14 anys tenim un problema molt i molt greu, a casa.
Exacte. De fet, amb l'exemple aquest que ha posat l'Elisabet, veníem ara parlant d'un exemple d'una nena més gran, aquesta té 10 anys, que a mi sempre m'havien dit els pares que a casa els hi muntava uns espectacles descomunals perquè les coses havien de ser ara, i perquè ho deia ella, i en aquell moment, perquè si no era rebotir coses, donar cops, inclús trencar objectes, i jo, després de gairebé 6 mesos de treballar amb ella, jo no m'hi havia trobat cap vegada dins la sessió. Mm-hmm. Però sí que és cert que m'hi vaig trobar fa 15 dies. La sessió havia anat molt i molt bé, havíem anat treballant, havíem anat negociant, i em va demanar un joc concret. Em va dir, vull jugar al quién es quién? I li vaig dir, ostres, em sap greu, perquè avui no el tinc, val? No el tenia en aquell moment. I es va enfadar. I li vaig dir, mira, em sap greu, el pròxim dia el portaré, però avui no hi és. Acceptau un no, però un no que ni tan sols depenia del meu no voluntari. Si no,
no,
era una,
no hi és, ara no
hi és.
No és accessible ara
mateix. Però
mira,
dic, tinc aquests dos jocs que t'agraden molt. Quin vols fer dels dos quan acabis la tasca que estàs fent? Cap. Vull el quién es quién. És que no te'l puc donar, el quién es quién. Es va aixecar, em va dir que se'n volia anar, que se n'anava a l'altra sessió. Li vaig dir que no, que és que t'has de quedar aquí. Que no, que em sap greu, és aquest o aquest, no hi ha més opció. El pròxim dia, doncs aquesta nena va arribar a un punt en què es va anar com creixent amb agressivitat, malgrat jo, amb les meves eines i com a terapeuta, considero que en tinc d'eines, em va ser molt difícil de reconduir. És a dir, també hi ha casos en els que a partir d'una certa edat, tela, és a dir, pot costar moltíssim. Llavors, casualment el pare estava fora i ens descendia, val? Perquè l'hora de plegar va ser aquella i va durar 10 minuts més, el tema. Vaig acabar reconduint la situació, però em va costar una barbaritat. Clar, aquesta nena ja té 10 anys, la de l'Elisabet en té 3. Aquests pares, ja estic fent modelatge, perquè aquesta setmana ha tornat a haver-hi un petit incident, però ho hem resolt més ràpid i la vaig felicitar perquè ho havia resolt més ràpid. Clar, hi ha una tendència amb alguns nens, no amb tots, que pot ser una tendència més de personalitat, en la que pot haver-hi una dificultat per gestionar el tema més comportamental. Aquí entrarien molts elements, des del coeficient intel·lectual a moltes coses, però hi ha altres que no, que simplement és un tema de modelatge, com deia l'Elisabet. Llavors, si a més hi ha una tendència de personalitat i no hi ha un bon modelatge i no hi ha una bona contenció d'aquestes actituds, això és una bomba, com deies tu ara.
Clar.
Sí, sí, perquè a vegades el problema és el que dèiem, no, cal, no hagués fet falta venir, perquè ha estat simplement una mala criança.
Amb uns límits, amb una bona educació.
Un mal model de criança. Aquesta mare de la nena petita de 3 anys n'ha après molt, està aplicant tot el que se li ensenya i la nena ha girat, ha fet un tomb. Vull dir, tant a casa com a l'escola, ara poden anar al supermercat a comprar i la nena es comporta.
Ah. I sempre hi som a temps, que aquesta cosa no voldria tampoc que es quedés el missatge a l'aire de si amb 10 anys ja aquesta nena fa això. No, no, sempre hi som a temps, és a dir, sempre podem fer alguna cosa. Però és que és important tenir en compte que això requereix un esforç per part dels pares, un esforç d'aprenentatge, perquè no tenim un carnet de pares.
Exacte, i tu amb totes les eines et va costar, imagina't el pare.
Exacte.
Que no les té i que ja no sap, a sobre se li posen en ell molts més sentiments en joc que no tu.
Exacte.
Perquè és molt personal el tema i poden entrar culpabilitats darrere, quan realment no, si aquesta mare ara que està posant límits segurament no se sent tan culpable i tot funciona més bé. Per tant, sempre hi ha temps, com més avallat millor, no? Són els dos missatges importants i no haver d'arribar que no hagués fet falta, doncs, acabar en consulta i posar atenció en tota aquesta prèvia. I si no, per sort, tenim bones logopedes com vosaltres disposades a ajudar. Doncs, Elisabet, Iolanda, ha estat un plaer. Moltes, moltes gràcies i ens retrobem en unes setmanetes.
A vosaltres.
Molt bé, gràcies.